Notícies en xarxa.
Bona tarda a les 4. Us parla Maria Gisbert. El nombre d'immunitzats a Catalunya ja supera el de persones que han patit la Covid-19. Més de 657.000 persones han rebut ja les dues dosis, mentre que 645.000 han passat la malaltia. Fins ara, un 26% de catalans ha rebut ja la primera dosi. A tot l'estat, dues de cada tres majors de 60 anys ja tenen almenys una dosi. Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez.
Dos de cada tres españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis. Y esto es fundamental, porque el 95% de la letalidad, por desgracia, se ha concentrado en aquellos compatriotas que tenían más de 60 años. Con lo cual, creo que estamos ante un momento muy esperanzador del inicio de la superación de esta pandemia.
I encara pel que fa a la pandèmia, la situació a les aules es manté estable al Pallars, que compta actualment amb 7 grups escolars confinats i un total de 139 persones en aïllament domiciliari. La situació ha disminuït respecte a la setmana passada, quan hi havia 7 classes confinades i 141 persones en aïllament. José Berger, Ràdio Trem.
L'Institut de Trem és el centre més afectat, amb 3 aules i 66 persones confinades. El segueixen l'escola Els Reiers de la Pobla de Segura amb 34, l'Institut U Roger III de Sort amb 17, l'escola Montseny de Pallars de Rialb amb 9, l'Institut de la Pobla de Segura amb 8, l'escola Àngel Serafí Casanoves amb 3 i l'escola Vall de Flors de Trem amb 2. Val a dir que els casos de l'Institut Poblatà i de les escoles de Trem i Sort no afecten cap grup de classe, segons les mateixes dades. En el conjunt de Catalunya, segons Educació, són 1.246 les aules que estan confinades a causa de l'aparició d'algun cas de la Covid-19. Això suposa que hi hagi 30.515 persones en aïllament domiciliari a causa d'aquests positius. Des del setembre s'han detectat ja 73.437 positius als centres educatius catalans.
I d'altra banda, el Teatre Tarragona serà l'escenari del càsting que pretén trobar els 24 figurants de l'obra Rigoletto, l'obra que encetarà el Festival d'Estiu 2021, el qual es farà a Tarragona i que es desenvoluparà durant els mesos de juliol i agost al Camp de Mart. Joan Mercader, Tarragona Ràdio.
El responsable de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Carles Figuerola, destaca que volen potenciar el talent que hi ha al Camp de Tarragona. Per aquest motiu, i a banda de la creació del cos de dansa de l'òpera, es crearà una orquestra i un cor amb gent del territori.
En relació al cos de dansa, us puc dir que hi haurà un càsting aquí al Teatre Tarragona a la tarda de 5 a 9, i en aquest càsting s'escollirà els membres que han de formar part del cos de ball, cos de dansa, de l'òpera de Tarragona. És una òpera que no és només un espectacle en si, sinó que és un projecte de ciutat, un projecte de territori.
L'obra es farà el dia 9 de juliol a les 10 de la nit i les entrades es posaran a la venda el dia 5 de maig al web entrades.tarragona.cat o a les taquilles del Teatre Tarragona. Serà per un preu de 38 i 32 euros.
I el sector hoteler de Barcelona ha deixat d'ingressar 2.100 milions d'inici de la pandèmia, equivalent a un 95% de la facturació habitual. Actualment, només un 30% dels hotels estan oberts amb caigudes de preus d'entre el 50% i el 60%, i un 90% dels treballadors del sector continuen afectats per un ERTO. Fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Dels creadores de la Por Ellos arriba Vamos a vacunarnos antes que los ancianos. Bona tarda a tots i benvinguts. Així ho va decretar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ahir va fallar amb una sentència que la Generalitat tenia que vacunar els cossos, els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la mateixa mesura i en la mateixa proporció que ho ha fet en la resta de cossos de policia que hi ha a Catalunya. Obro parèntesi, és molt catxondo perquè podíem preguntar-li a Protecció Civil, que no és cos de policia, però que fa tasques de cos policial en molts casos, que quants n'han vacunat? Zero. Tanco parèntesi. Però bé, en tot cas, això ens ha portat, els que hem tingut en la nostra biografia, hem tingut en alguna ocasió contacte directe amb aquests cossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, fins i tot l'exèrcit espanyol, hem recordat que en el si de la seva normativa, en el si de la seva fundació, hi ha uns valors, i aquests valors estan escrits. De fet, el Cos Nacional de Policia té fins i tot un codi ètic, cosa que està bé. I algú dirà, home, doncs se'l podien aplicar. No, és que se l'apliquen. Se l'apliquen i, a més, ho fan de manera exhaustiva. Un dels punts del codi ètic de la Policia Nacional és, espera, ho tinc per aquí apuntat, és actuar en conseqüència a lo que se piensa i lo que se siente. I a fi de Déu que ho fan. A por ellos, a cops de porra. Sí. Van actuar en conseqüència del que sentien i del que pensaven. Bé, doncs, en aquest codi ètic, en el cas de la policia, en el cas de la Policia Nacional, entre els seus valors, hi ha valors com, per exemple, la proximitat, el compromís, la integritat, la voluntat de servei i l'eficàcia. I en la integritat és un dels punts de la integritat és no treure profit de la condició de policia. Actuar d'acord amb els preceptes deontològics. Repeteixo, no treure profit de la condició de policia. És evident que si se'ls vacuna per davant d'altres col·lectius és perquè són policies. Per tant, estan traient profit de la seva condició de policia. Això és el codi ètic de la Policia Nacional. Però és que el de la Guàrdia Civil tampoc us el podeu deixar perdre. Entre altres valors que estan dins d'aquest codi ètic, com puguin ser la lealtat, l'austeritat, el sacrificio subordinando la vida o el bienestar propio por los de los demás, inspirado en el sentido del deber. Ojo, ¿eh? Subordinando la vida o el bienestar propio por lo de los demás, inspirado en el sentido del deber. És a dir, per sobre del seu, els dels demés, que en el cas de la vacunació no es compleix. Però és que l'espíritu benemérito, que existeix i està dins del seu codi ètic, l'espíritu benemérito diu protector i defensor, considerando las necesidades de los demás por encima de las suyas propias, haciendo bien a los demás y siendo benefactor. Poc té a veure aquest principi ètic amb el que està passant amb el tema de les vacunes. És a dir, si consideren per davant de la pròpia les necessitats dels altres, que s'ho apliquin i que, per tant, facilitin abans la vacunació de les persones de risc, les persones grans, que no pas les seves pròpies. La qual cosa demostra que aquest codi ètic està fet per ser publicat en algun recull, penjar-lo a la web que tenen a internet i utilitzar el paper per prendre nota de quan algú et truca i et deixa algun recado. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Espero que us hàgim vacunat si us tocava, i si no, si sou menors de 70 anys, potser us haureu d'esperar una miqueta perquè los de l'espíritu benemérito van per davant. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, i ho farem, com sempre, amb un equip de professionals els quals tenim el plaer de treballar i que a nivell tècnic són en David Valverde i en Juanjo López. També hi ha en Josep Sunyer, l'Eduard Carmona, la Laia Olta, l'Ivan Fernández, en Josep Lluís Vidal i l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins les 6. Què tal, com esteu? Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I quina setmaneta estem tenint, eh? Quina setmaneta portem, setmaneta de pluja, setmaneta de no gaire fred, però sí de temperatures contingudes i això sí, amb molta variabilitat meteorològica. En Sergi Gallego, des del Meteorològic de Catalunya, ens en fa 5 cèntims. Sergi, endavant.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica continuarà inestable i el cel estarà entre mig i molt ennuvolat, amb creixement d'ennuvolades a punts de muntanya i l'arribada de núvols als mitjans per l'oest, tot plegat amb alguns ruixats febles i aïllats al Pirineu, al Prepirineu i a punts del terç oest i també a la serralada prelitoral. A més, no se'n descarta algun aïllat a la resta de l'interior i alguna tempesta. La situació marítima estarà lleugerament alterada amb onades al voltant d'un metre d'altura amb vent de component sud fluix amb cots moderats, més reforçat al nord de la Costa Brava. Pel que fa demà, el cel romandrà mig o molt ennublat, cobert al Pirineu, on precipitarà durant tota la jornada. A més, al migdia creixeran nuvolades a altres punts de muntanya del terç nord i també al massís del Port, que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i és possible de calamar-se. Al litoral, però, minvarà la nuvolositat i hi haurà més clarianes. Per la seva banda, la temperatura pujarà lleugerament a ponent i a la meitat sud, mentre que la resta del país serà similar. Es mourà entre 13 i 18 graus al Pirineu i entre 17 i 22 graus a la resta del país, localment més alta a ponent i a la Vall de l'Ebre. El mar estarà molt tranquil amb el predomini del marejol amb vent fluix i variable al principi i al final del dia i règim de marinada al centre de la jornada fluixa amb cots moderats. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies. Hosti, he estat dislèxic. Moltíssimes gràcies, Sergi. Fins després.
Connectem amb l'actualitat.
I quan falten 4 minuts per un quart de 5 de la tarda, Isabel González, què tal? Molt bona... Benvinguda, molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Tarda.
I... D'acord.
Escolta'm, l'actualitat del dia en clau informativa ens porta a parlar de l'Ajuntament de Barcelona que vol fer gratuïta l'entrada als museus de la ciutat per als que són de la ciutat pròpia, els barcelonins.
Sí, sí, exacte. De fet, l'Ajuntament ha presentat aquest pla de drets culturals, l'han anomenat drets culturals. Drets. Què inclou aquest pla? Doncs 9 mesures amb un centenar d'accions concretes a desenvolupar fins a finals de mandat l'any 2023. Com a part central, el que tu ara esmentaves, estan treballant que la gent de Barcelona tingui entrada gratuïta als museus de la ciutat. Ah. També estan estudiant i estan treballant en la possibilitat que la sisena hora lectiva de les escoles públiques es dediqui precisament a activitats artístiques amb l'objectiu de fer accessible doncs, a tot el sector cultural. Com dèiem, és un pla que tot just s'està ara estudiant per tal d'aplicar-lo, per tal de mirar quina és la viabilitat de la seva aplicació, però també estan contemplant que la gent pugui utilitzar la moneda virtual REC, tant per comprar entrades a equipaments culturals com per adquirir productes i d'altres accions. Com deia, és un pla que es diu de drets culturals i al qual s'hi vol destinar un pressupost de 69 milions d'euros. Per cert, parlant de 69, crec que és important explicar que la Guàrdia Urbana va desallotjar el diumenge a Baja, però ha sortit avui un sex shop de l'Eixample amb 65 persones. La Guàrdia Urbana va interposar 61 denúncies per infraccions i van aixecar també acte per drogues. Ara. Dic perquè parlant de 69 milions, clar, m'ha vingut això del sex shop.
Si haguéssim fet 72 també es podria haver... Escolta'm, jo tampoc no.
No,
jo tampoc no m'ho imagino. El tema és... I què feien de festa amb un sex shop, no? És estrany, no?
Els hi hauríem de preguntar.
Tota la gent vestida...
65 persones. Sí, és veritat, aquí no van ser massa...
No van ser massa hàbils. Podríem entrar quatre agents i haguéssim fet...
Els de la Guàrdia Urbana, també... segur que abans d'aixecar acte...
Van fer, venga, un poquito de la fiesta del látex. Isabel, en tot cas, ens quedem amb l'important.
Els museus.
Els museus. Sí. I I relacionat amb el que ens explicava l'Isabel, s'instal·la una incubadora d'ous i també diverses sepieres a la costa de l'Estartit en el marc del projecte Sèpia. Cristina.
Sí, els pescadors artesanals de la confraria de l'Estartit ja han instal·lat les sepieres a les aigües de l'abadia de Pals davant la costa de l'Estartit en el marc, com bé deies, de la cinquena temporada del projecte Sèpia. En aquesta ocasió s'han instal·lat a un cap de 500 metres amb 50 branques lligades sobre un fons de sorra 8 metres de fondària. L'objectiu és afavorir la reproducció de sèpies i calamars i així anar recuperant les poblacions a l'abadia. També han calat la primera incubadora amb uns 10.000 ous de sèpia que prèviament havien recuperat de les seves arts de pesca i portat a port per evitar la seva mort. S'espera que neixin en uns 50 dies aproximadament. El mes de juny es tornaran a instal·lar sèpieres visitables per als banyistes dins de la zona balisada de bany a uns 2-3 metres de fondària. I també els responsables del projecte Sèpia realitzaran activitats divulgatives a les escoles amb el suport de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter.
Un total de 70 socorristes s'incorporaran a Creu Roja per la temporada d'estiu a les platges de Tarragona, Laia.
Sí, Creu Roja Tarragona treballa ja per efectuar el servei de vigilància i socorrisme a les platges de la demarcació aquest estiu. I per això va dur a terme aquest passat cap de setmana les proves del procés de selecció per cobrir aquestes 70 places de socorrista que s'oferten enguany. A les proves que es van fer a la platja de la Rabassada de la ciutat de Tarragona es van presentar 120 candidats que es van enfrontar a un duatló i una prova de suport vital bàsic. A més, també prèviament havien fet una prova teòrica virtualment. Els altres anys s'havia fet una convocatòria i enguany les proves s'han fet de manera individual i en horari esglaonat, adaptant-se així a les mesures de prevenció de la Covid-19. Aquesta temporada d'estiu es cobrirà el servei a Tarragona, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Deltebre, tot i que també pot haver-hi alguna localitat que s'afegeixi pròximament.
I en clau de platges, Vilanova i la Geltrú estendrà la prohibició de fumar a 4 platges del municipi aquesta propera temporada, Ivan.
Sí, són el doble que l'any passat, en una mesura que el consistori s'ha proposat anar estenent al litoral de la ciutat per fomentar, diuen, els espais saludables. Per tant, si l'estiu del 2020 estava prohibit fumar a l'Aigua Dolç i a la platja Llarga, aquest any s'hi sumen també les platges de Sant Gervasi i la platja de la República. És la novetat principal d'aquesta temporada de bany que ha presentat l'Ajuntament de Vilanova. En aquest sentit, la capital del Garraf donarà el tret de sortida a la temporada i ho farà de forma esglaonada. Aquest diumenge, dia 1, obriran en primer lloc les guinguetes, començarà també a funcionar el lloguer de maques i tendals i també estaran disponibles els lavabos i vestidors. Serà, però, a partir del dia 15 de maig, quan començarà a funcionar el servei de socorrisme. Ho farà només a la platja de Riba-Roges, de 10 a 5 de la tarda, mentre que la resta de platges s'activarà l'1 de juny. I canviant radicalment de tema, deixa'm explicar ràpidament que els treballadors i la direcció d'Idiada Automotive al Baix Penedès han arribat a un acord. Dilluns explicàvem, recordareu, que la plantilla havia convocat una aturada de 24 hores per demanar, entre d'altres, una millora de les mesures de seguretat. Doncs bé, l'empresa, en una reunió aquesta matinada, s'ha compromès a revisar-les i ho farà, ha dit, amb una empresa externa especialitzada en valoracions de riscos i salut laboral. Ara, el següent pas serà que el comitè porti aquest preacord, aquest acord, a l'Assemblea de Treballadors per la seva aprovació definitiva.
I atenció a aquesta notícia perquè ens situa en un moment complex de la història. El Port de Tarragona ret homenatge a les persones que van construir el primer dic de Llevant i ho fa en un context en el que, bé, les persones que van fer aquest primer dic eren persones que van ser privades de llibertat i condemnades, entre altres coses, a treballs forçosos. Josep.
Doncs sí, aquest dimecres justament s'ha fet la inauguració d'aquest nou element que s'incorpora també al que és la ruta patrimonial del Port de Tarragona en el seu honor. Es tracta d'una pedra d'escullera que simbolitza això, aquest record, la memòria, els presidiaris que van executar les dures obres, perquè van ser molt dures per construir aquesta artèria principal del port. El tòtem informatiu del nou element relata les etapes de la construcció d'aquest dic de Llevant i aboca els més d'atenció 5.000 presidiaris que hi van treballar al segle XIX. El text il·lustra amb imatges i s'acompanya també d'un codi QR en el qual s'hi podran trobar continguts de suport en aquest conjunt commemoratiu. Durant la inauguració, el president del port, Josep Maria Crucet, ha subratllat que aquest nou element reforça la ruta del port i ha anunciat la implantació de visites guiades el proper mes de juny. També convida a conèixer aquesta ruta patrimonial formada per més de 20 elements disseminats al llarg del passeig.
I aquest és el conte de mai acabar i certament desconcerta una mica. Ara hi ha un col·lectiu que defensa la reinterpretació del monument franquista de Tortosa i que, de fet, està recollint signatures per aturar la seva retirada, Eduard.
Doncs sí, el Corembe, que així s'anomena, ha començat a recollir signatures per presentar una iniciativa legislativa popular al ple de l'Ajuntament de Tortosa per demanar que respecti el resultat de la consulta popular realitzada el 2016, en la qual va guanyar l'opció de mantenir i reinterpretar el monòlit. Els representants del col·lectiu argumenten que es podria convertir en un símbol de la pau i la reconciliació en projecció internacional, diuen. L'objectiu del Corembe és arribar al mínim de 400 firmes exigit per tal que la iniciativa popular pugui ser debatuda al ple ordinari del mes de juny. Els partidaris de mantenir el monòlit d'exaltació feixista reinterpretat admeten que s'han quedat abandonats defensant esta sortida després de l'acord entre la Generalitat i el govern espanyol per tal de fer efectiva la retirada i donar compliment finalment a la llei de memòria històrica. Amb les adhesions, que podran ser individuals o d'entitats, reclamen que respecte la voluntat expressada majoritàriament pels tortosins, diuen, de reinterpretar, mantenir i contextualitzar el monument.
I els Mossos anuncien l'augment de la pressió policial per neutralitzar la conflictivitat creixent al centre ocupat La Bruna de Calella. Emili.
Sí, reunió extraordinària i urgent, celebrada ahir dimarts dels comandaments de tots els cossos policials, la policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i també Guàrdia Civil, davant l'increment dels fets delictius, que són lleus, i conflictes que s'han detectat en l'últim mes a Calella. Una reunió que va acabar amb el compromís de la policia catalana d'incrementar la presència d'agents i una acció coordinada a nivell regional per respondre a l'alta mobilitat i reincidència de les persones que ocupen l'antic hostal La Gaviota. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va reiterar la preocupació per la inseguretat que genera l'ocupació i que ha motivat la convocatòria d'una manifestació aquest proper dissabte, el dia 1 de maig. Segons ella, no han rebaixat en cap moment la tensió per combatre-ho. Respecte al desallotjament que hi ha, que espera, ha dit que espera que la justícia actuï amb rapidesa per arribar a una solució definitiva. La trobada d'ahir va estar presidida pel director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Doncs tenir una garantia que no sigui de 2 anys, sinó de 3, o bé que quan un producte es deixi de fabricar en quedin peces per poder-lo reparar almenys durant 5 anys. Són algunes de les noves normes que conté la llei Òmnibus i que ha estat aprovada pel Consell de Ministres, va ser aprovada pel Consell de Ministres ahir mateix. Una llei que, en principi, ha de protegir encara més els consumidors i que, a més, incorpora qüestions com, per exemple, la compra per internet, la descàrrega d'aplicacions o bé, fins i tot, la utilització i la compra a través d'aquestes aplicacions sense que hi hagi transacció monetària, sense que hi hagi diners pel mig. És una nova norma de la qual en volem conèixer més i per això nos vamos para Sevilla, saludamos a la gente de la Asociación en Defensa de los Consumidores, Facua, y en concreto a su vicepresidente, Miguel Ángel Serrano. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues sorprendidos por una nueva norma que lo que hace en principio es proteger al consumidor y la obsolescencia de los electrodomésticos.
Bueno, sí, efectivamente, se ha aprobado un Real Decreto, el Real Decreto Ley 7/2021, que modificará la normativa existente ampliando determinados plazos que garantizan pues la mayor posibilidad por parte del consumidor, entre otras cuestiones, de poder reparar los productos si y consecuentemente pues que se pueda combatir esa obsolescencia programada, igual que también otra de las previsiones que recoge esta norma pues es la ampliación del plazo de garantía, ¿no? Lógicamente, cuanto mayor sea el plazo de garantía, pues más tiene que garantizarnos los productores que ese artículo que vayamos a adquirir pues va a durar más en el tiempo, ¿no? Lo único que, bueno, esta norma de todas formas va a tardar en entrar en vigor un plazo considerable, porque lo que respecta a las modificaciones en relación al texto refundido de los consumidores, que al final son todas estas cuestiones que estamos comentando, pues entrará en vigor, si no recuerdo mal, en enero de 2022. Es decir, hasta enero de 2022 lo que estamos comentando no va a ser de aplicación, ¿no?
Por lo cual, de momento se está anunciando la aprobación de una ley que se va a guardar en el cajón cuanto menos medio año.
Efectivamente, el Real Decreto viene de la incorporación que al ordenamiento jurídico español había que realizar de un par de directivas, dos directivas concretamente comunitarias. Para la gente que nos oiga, hay la normativa comunitaria variada, hay normativa que es de aplicación directa y hay otra, en cambio, que digamos que hay que modificar o crear normas nuevas en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para que puedan ser aplicadas, ¿no? Este es el caso de la directiva. Si, como esta directiva había que incorporarla al ordenamiento jurídico, se han modificado toda una serie de cuestiones y ya se ha aprovechado para hacer todas estas modificaciones que estamos comentando. Y en el caso de la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, que es la norma que recoge el texto refundido de los consumidores a nivel nacional, se aplicaría a partir del 1 de enero de 2022.
Y, vale, aceptada la demora, ¿vale la pena? Es decir, estamos hablando de un gran avance en materia de defender los derechos de los consumidores, o sencillamente son pequeñas reformas y poco más.
Bueno, vamos a decir que es un avance positivo. Todos los avances que se realicen siempre van a ser positivos, siempre y cuando tengan la intención de proteger más al consumidor. Lo que habrá que ver realmente es, a la hora de la verdad, cómo se aplica y cómo se exige que por parte de las empresas, de los distintos comerciantes, se lleve a cabo. Y pongo un ejemplo, ¿no? Se puede ampliar el plazo de garantía como se pretende, pero claro, sí, ¿qué ocurre después si un comerciante no respeta ese plazo de garantía legal, ¿no? ¿Qué ocurre si a la hora de la verdad no nos dan soluciones dentro de ese plazo de garantía legal o nos ponen muchísimas trabas para poder ejercitarlo, ¿no? ¿Qué va a hacer la administración? ¿Sancionará, no sancionará, vigilará, no vigilará? Muchas veces, como suele decirse, podemos tener una norma muy variada, muy extensa y que favorezca los intereses de los usuarios, pero si no tenemos unas vías que obliguen a la ejecución correcta de esa normativa, pues por parte de que tienen que ejecutarla, que en este caso sería el sector empresarial, pues al final en la práctica no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, como digo, de momento esperanzados, porque bueno, es verdad que aunque todo es mejorable, pero va a ser un paso importante hacia adelante, ¿no? Hacia adelante lo que respecta a la protección de los derechos de los consumidores. Y bueno, habrá que ver cuando llegue ese 2022 cómo se aplica y sobre todo cómo se exige por parte de las autoridades nacionales pues que se aplique una norma que si finalmente pues no se modifica de aquí a su entrada en vigor, pues será de obligado cumplimiento para todos los productos que se comercialicen en España.
Hay otra cuestión que es importante y es el hecho de prevaldrá siempre el anuncio al precio del producto. Me explico. Alguna vez nos ha pasado, ¿no? Te ponen una oferta o te dicen este pote de jabón para lavadora vale 3 euros y cuando lo vas a comprar vale 6, ¿no? Y resulta que dicen, no, es que el anuncio está mal. Bueno, pues si el anuncio está mal, usted lo va a vender al precio del anuncio.
Sí, de todas formas, con la normativa actual hay que decir también que el texto refundido actual recoge expresamente que la oferta es vinculante, incluso cuando no la hagan por escrito, ¿no? Dicho de otra forma, si nosotros nos están publicitando hoy por hoy un producto en determinado precio, se supone que el comerciante tiene que cumplirlo, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos encontramos muchas veces? Bueno, pues primero la carga de la prueba, es decir, si yo a mí la oferta me la estaba haciendo por un medio que no se ha escrito, por ejemplo, pues después como yo demuestro que esa oferta, como consumidor, ¿no?, que esa oferta la he recibido así, ¿no? Y también muchas veces el problema es esa letra pequeña de la publicidad. Lo típico de este producto, imaginemos, está a 40 euros y a lo mejor me pones en letra pequeña abajo solamente las 10 primeras unidades, ¿no? Y ahora, ¿cómo compruebo yo que efectivamente tu empresario has vendido esas 10 primeras unidades a un precio más bajo, ¿no? Bueno, para que la gente lo sepa, esta obligación de que se tenga que cumplir las ofertas, que hoy por hoy está totalmente vigente, se puede hacer cumplir, de hecho debe hacerse cumplir.
¿Sí?
El problema muchas veces es la falta de prueba, o las dificultades que tenemos que las administraciones públicas atiendan las reclamaciones del usuario. Pero bueno, en cualquier caso, no está de más que ese aspecto se haya reforzado o se pretenda reforzar, mejor dicho, con este nuevo Real Decreto.
Y después hay todo el tema de los servicios por Internet, la compra a través de aplicaciones y hasta la descarga de las propias aplicaciones, ¿no?
Sí, bueno, un aspecto novedoso que se recoge en la norma es el contemplar que realmente hay una relación de consumo, una relación contractual en aquellos servicios de Internet donde el consumidor no abona dinero. Son todas aquellas aplicaciones, portales web y demás que nosotros usamos, pero lo usamos sin pagar una cantidad económica. Pero eso no quiere decir que realmente haya un negocio detrás. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que ese negocio realmente no está en ese pago directo de un importe económico por nuestra parte como consumidores, sino a lo mejor en el tratamiento de nuestros datos personales, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en ese aspecto es verdad que este nuevo Real Decreto Legislativo entra más a regular esta clase de relaciones contractuales y de los derechos y obligaciones que como consumidores podamos tener en el marco pues de este tipo de relaciones, que insisto, aunque al final no impliquen un pago de un importe económico concreto por parte del usuario, pero eso no quiere decir que haya una relación comercial y que tenga que haber un catálogo de derechos y obligaciones para ambas partes.
Al final, como decía usted hace un rato, lo más importante ya no es solo la norma, que está bien que la tengamos y que en este sentido mire de defender al consumidor, sino que debe haber las oficinas, los medios, los técnicos, las personas suficientes y preparadas para llevar a cabo, para desplegar esta norma.
Sí, efectivamente, es lo que señalaba. Nosotros me refiero a la sociedad, ¿no? Puedes tener un derecho magnífico, pero si después no tienes una vía para ejecutarlo correctamente, la práctica, digamos, que no sirve o sirve menos de lo que tendría que servir, ¿no? Si hay una normativa, como estábamos hablando, donde te establece un plazo de garantía mayor que el que tenemos ahora, pero resulta que para yo obligarte a ti, empresario, que cumpla ese plazo de garantía, a lo mejor tengo que iniciar un procedimiento judicial porque no tengo ninguna administración que me respalde, pues la pregunta del millón es quién va a iniciar un procedimiento judicial con todo lo que eso cuesta para hacer cumplir ese plazo de garantía, ¿no? En ese sentido, lo que hará falta, aparte de esta modificación y de este avance normativo, que como decía, esperemos que se mantenga de aquí a 2022, habrá que ver también qué ocurre, porque bueno, los gobiernos cambian, los intereses también cambian, las normas cambian, ¿no? Lo que haría falta también es que cuando llegue ese 2022, ese 1 de enero y empieza a ser de aplicación esta nueva modificación normativa, porque la administración, como señalábamos, tenga unos recursos humanos y una intencionalidad suficiente para hacer cumplir la misma, y aquel sector empresarial que no la cumpla o que la cumpla de forma sesgada o de manera torticera, pues que proceda a iniciar los correspondientes expedientes sancionadores con las sanciones que pudieran corresponder, lógicamente.
Aquí, como pasa con muchas cosas, que nadie se crea que esto lo hacen por voluntad propia, esto se implementa así porque hay directivas de la Unión Europea que ahora mismo la legislación española no cumplía.
Sí, y además, lamentablemente, somos uno de los países de la Unión Europea que más tardamos en transponer las directivas comunitarias y que incluso en muchas ocasiones nos ha supuesto diferentes sanciones económicas por parte de la Unión Europea pues por incumplir esos plazos de transposición que nos dan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, bienvenido sea, esperemos que se aplique de forma correcta y todo lo que sea un avance en la protección de los derechos de los consumidores, sea o no mejorable, pero siempre es positivo.
Pues esta es una, sin duda, será una de las cuestiones que tendremos que ver cómo se va concretando, ¿no? De momento la ley está aprobada, redactada y aprobada, hasta enero de 2022 no entrará en vigor. Claro, lo hará, ahora pensaba, en mitad de las compras navideñas, es decir, seguramente habrá la mitad de compras que quedará sujeta a esos 2 años de garantía y tal, que corresponderían hasta el 31 de diciembre del 2021, y a partir del 1 de enero del 2022 el resto de compras y servicios quedará ligado a estos 3 años de garantía y a todas estas nuevas condiciones que ahora mismo estábamos explicando. Quiero decir que será una cuestión a tener en cuenta cuando llegue el momento de la aplicación de la norma, sobre todo en el contexto en el que estaremos, que es el de las compras navideñas.
Bueno, sí, es cierto que se encontrará en ese contexto. También es verdad que bueno, que el Real Decreto Legislativo en sí regula muchos aspectos, tiene más de 170 folios para que los oyentes bueno se puedan hacer una idea de la extensión de esta nueva norma, y dependiendo de cada apartado de la norma entra en vigor en una fecha o en otra. Concreticaciones que a los consumidores más nos interesan, que son las relativas al texto refundido de los consumidores y usuarios, como señalaba, se encuentran en el artículo 16 de este Real Decreto y este artículo pues entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022, salvo los artículos 126 y 126 bis, ¿no?, que son dos pequeños preceptos que se recogen. Pero bueno, más vale tarde que nunca, como suele decir, ¿no?
Pues en todo caso, tiempo tenemos para aprendernos la norma, tiempo tienen los empresarios y las tiendas, los distribuidores, para aplicarse la norma, y la administración para poner organismos, los organismos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta nueva ley. Le agradezco mucho que nos haya atendido Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. Buen trabajo y que en todo caso reciban ustedes pocas reclamaciones, que eso sería lo deseable.
Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias. Un saludo.
Dos quarts i cinc minuts de 5 de la tarda. Som a la setmana de la lluita contra la contaminació acústica, una contaminació acústica que ens afecta als humans, a l'entorn urbà, i també als animals a l'entorn natural. Moltes vegades som els propis humans els que, intentant gaudir del nostre temps d'oci, ocupem l'espai natural i l'acabem contaminant amb els nostres crits, amb els nostres motors, amb l'enrenou que habitualment fem i que afecta de manera determinant en un espai on habitualment s'intenta viure en pau, en harmonia, en tranquil·litat i respectar-nos o respectant-se els uns als altres en les qüestions bàsiques. Després hi ha les de supervivència, que aquestes ja queden una mica al marge. Avui volem parlar precisament, entre altres coses, de com afecta la contaminació acústica a l'entorn natural. Quina és la contaminació que hi trobem i quina és l'afectació que té sobre el medi. I per això volem saludar l'Oriol Bassa, que és tècnic de Forest. Oriol, molt bona tarda i benvingut. Com estàs?
Hola, bona tarda.
Una contaminació que moltes vegades, bueno, la majoria de vegades, ve aportada pels humans, sobretot en forma de motors i de crits, no?
Sí, deies en l'oci, però també en la indústria, en el transport. És una generació de soroll que fa que distorsiona molt el que serien les relacions habituals a nivell de la fauna salvatge.
Distorsiona en quin sentit? És a dir, el fet de que puguem passar amb un motor o podem posar una indústria en un lloc on habitualment on fins ara no n'hi havia, quines són les qüestions que acaben alterant?
Sí, el problema, per exemple, és que la fauna, per exemple, si agafem el món dels ocells, tenen el que seria les comunicacions de les diferents espècies entre els diferents individus de la mateixa espècie, o a vegades fins i tot amb un conjunt d'espècies, el que serien les comunicacions per una banda d'aparellament. Per exemple, ara la primavera es dona el cas de que hi ha molts cants d'ocells que són per aparellar-se, uh-huh. i aquest cant, doncs, quan l'ocell està al fa... hi ha silenci al seu entorn, de seguida pot sentir, doncs, la que serà la seva, probablement la seva futura parella o així, mm-hmm. i en canvi quan hi ha aquesta contaminació, doncs a aquest ocell li costa més poder-se comunicar. Això per una banda. Després el sistema defensiu, i per exemple els ocells fan servir un llenguatge molt més bàsic que fan servir nosaltres, mm-hmm. però que existeix en quant al que seria això, no? L'aparellament, la defensa, fins i tot el tema de... La defensa, per exemple, hi ha un cas curiós, que és el gaig,
sí?
Que és un ocell que quan crida en el bosc, per exemple, a vegades si entra un possible depredador, com poden ser els humans, o pot ser un gos o una guineu, uh-huh. doncs el gaig fa un crit, i aquest crit avisa no només a tots els gatxos, que sí, sinó també a altres animals, com l'esquirol, com altres ocells, que de seguida saben que ha entrat un depredador a l'entorn on són i s'amaguen, no? Uh-huh. Pues això, la contaminació afecta això. O sigui, de fet, ara, amb el confinament,
sí?
Es va notar una millora brutal en quant a la comunicació dels ocells. Quan van estar confinats dintre de les cases, uh-huh. això el que va fer va ser que hi hagués molt menys soroll en l'entorn, i, per tant, els ocells es van seguir comunicant com ho han fet sempre,
sí,
però amb menys problemes, perquè no hi havia tanta contaminació sonora, tanta distorsió.
I això d'alguna manera va facilitar que les espècies es reproduïssin, a les que ho fan pel sistema que tu explicaves, o bé que en el cas de que hi entressin humans, doncs altres espècies quedessin alertades. És a dir, tota la comunicació va funcionar de manera molt més fluida.
Sí, que va seguir com funcionant, eh? Que estem la capacitat de resiliència, d'adaptació a les condicions de l'entorn, és molt bèstia en els animals, no? De fet, els animals que no s'adapten, no tenen aquesta capacitat de resiliència, ja se'n van a un altre lloc, emigren, no? Però, en canvi, jo, per exemple, aquest dematí sentia un rossinyol al costat d'un polígon industrial cantar i al costat hi havia unes màquines d'uns motors d'una indústria i pensava, ostres, pobre noi, la feina que ha de fer un rossinyol bor, no? Perquè en el soroll que hi ha aquí a l'entorn pugui comunicar-se amb els de la seva companys d'espècie. I és així.
I amb aquesta resiliència a la qual feies tu referència, què els afecta més? El fet de tenir, en el cas que explicaves ara, no, una indústria al costat que fa soroll permanentment i que, per tant, els obliga a adaptar-se, o la fresa que pugui fer puntualment els caps de setmana o els dies festius, doncs els excursionistes o els passejants o gent que vagi a fer activitat a la natura? Que al final, què els acaba afectant més?
Podríem posar dos nivells d'afectació. Un és la sensibilitat que té l'espècie. Per exemple, les espècies n'hi ha que són molt més sensibles a d'altres en quant al nivell de contaminació, per exemple, sonora, o la presència humana, directament, o amb gossos. Les espècies, per exemple, que estan més acostumades a viure amb nosaltres, com les rates, els ratolins, les gavines, aquestes, fins i tot els gats, tenen molt poca afectació en la... Val? O sigui, encara hi ha espècies que són més rares, que són més difícils, perquè tendeixen a evitar-nos al màxim a l'espècie humana, o sigui, i aquestes, esclar, aquestes resulten més afectades encara que sigui per sentir parlar amb un excursionista. O sigui, per una banda, el nivell d'espècies, no? Que n'hi ha que són més sensibles i n'hi ha que són menys. I per l'altra, que és més important, és també en el període en què es troben. Per exemple, hi ha espècies que ens estem trobant ara molt, molt sovint i que aquí els parcs naturals estan lluitant molt pel que seria la sobrefreqüentació dels nostres boscos i dels nostres parcs naturals. I passa que hi ha espècies que quan estan en la cria, en el període de cria, per exemple l'àguila cuabarrada o altres espècies, són molt més sensibles al soroll humà. Val? I llavors aquestes sí que tenen problemes importants. Vull dir que si per exemple, un grup de motos passés per sota un niu de cuabarrada, si això passés un parell de vegades al dia, doncs probablement les àligues podrien acabar abandonant els seus pollets. Això pot passar.
De fet, això, en el món de l'excursionisme i sobretot en el món de l'escalada, és habitual que durant èpoques de l'any es limiti l'accés a una paret o a una zona establerta d'escalada, precisament perquè s'ha detectat que ja hi fan niu o que hi poden fer niu o que habitualment hi ha niu i per tant, es preserva aquesta zona, aquesta àrea, precisament perquè es puguin reproduir o puguin migrar amb naturalitat, amb normalitat.
Sí, sí, i també passa en el món del mar, vull dir, hem d'aprendre que hem de compartir amb aquests animals el seu entorn i que ells són els titulars d'aquest entorn, nosaltres som els sobrevinguts, i per tant que hem de ser més respectuosos, cosa que a vegades ens costa molt. Jo aquest dematí visitava la riera del Tena, i és una riera que m'he quedat parat, perquè és una riera envoltada de fàbriques, envoltada de nuclis urbans, de Lliçà, de Paret, de Mollet, i en canvi, tan envoltada d'això de polígons i de persones, i estava plena de natura. Hi havia polles d'aigua, esplugabous, agrons, conills... I això, mitja hora que he estat allà. Què vol dir això? Que malgrat que l'entorn està bastant degradat o molt degradat, la natura es busca la vida, se la busca, perquè necessita... Té un altre espai.
Clar.
I llavors, i el que et deia, no? Les espècies més sensibles, doncs igual sí que hauran desaparegut d'aquest entorn, però en canvi les altres el que fan és buscar-se la vida i buscar alternatives, vale? O bé surten de nit per no trobar-se l'home o així. I què hem de fer els humans? Doncs fer-ho tot més fàcil. Vull dir que evitar, per exemple, complir la normativa de soroll, de les activitats, de les indústries, això, o del transport, no? Posar els aïllaments a les autopistes perquè no hi hagi un excés de soroll,
nostra també a preservar el medi.
Jan, m'has parlat dels ocells, però, per exemple, convivim amb animals que també tenen fins i tot uns nivells de vida un tant diferents, no? Penso ara amb els senglars, que són molt presents a la natura, massa presents fins i tot a la natura, que dormen de dia i normalment desenvolupa la seva activitat de nit, no? I que d'alguna manera també es deuen veure afectats per la presència humana. Bueno,
el senglar era una espècie diurna que per evitar l'home va convertir-se en una espècie nocturna. Mm-hmm. És un mamífer que té molt poca visió i en canvi té molta capacitat d'olorar i d'escoltar. I això ha fet que s'hagi adaptat a la nocturnitat. I després ja no diguem les actuacions que ha fet antròpicament a l'home, que en aquest cas és una espècie que ha sortit beneficiada. Perquè per una banda l'hem hibridat amb espècies que amb altres varietats que són més prolífiques, que tenen més, poden tenir més reproducció, poden tenir més cicles de reproducció. Després també són a vegades els hem hibridat amb espècies al·lòctones com el porc vietnamita, o després el que fem és que durant molt de temps se'ls ha deixat menjar a l'abast i l'animal aquest ha descobert que era més senzill anar a menjar a les urbanitzacions que envolten Collserola o a Torre Baró, per exemple, a Barcelona, que no pas anar enmig del bosc a buscar arrel. I això també és una causa humana, eh? Això quan no es feia per diversió, perquè, per exemple, amb un negre corredor, al restaurant del corredor, es dedicaven a donar menjar com un espectacle pels assistents, quan això està prohibit per la normativa, no? Pues això, aquesta espècie justament ha sigut afavorida per l'home.
Correcte. Per tant, hi ha espècies que són, en surten perjudicades i d'altres que en surten beneficiades. En el que serien espècies no ocells, no aus, hi ha espècies que hagin pogut sortir perjudicades també? No sé, penso en esquirols, o penso en conills, o penso en aquest tipus d'animals.
Doncs mira, n'hi ha una que s'ha gairebé extingit de la major part de Catalunya, que és el gat salvatge, i aquest preocupa de la sobrecaça. Ha tingut una caça brutal sobre el gat salvatge, però després també per al tema de l'hibridació amb el gat domèstic. I llavors l'hibridació del gat domèstic amb el gat salvatge, més la sobreexposició de la caça, doncs l'ha acabat extingint. Val? Altres espècies que s'han perdut, per exemple, el mateix linx. A Catalunya era dels pocs llocs d'Europa on teníem el linx ibèric i el linx europeu. Mm-hmm. Per sobrepressió de caça també s'han extingit tots dos. El llop també es va extingir, però això ja fa més de 100 anys.
Sí.
I en quant a ocells, doncs, en quant a mamífers, per exemple, ens trobem coses molt curioses, com que hi ha espècies que estaven en franca recessió fa un temps, i ara, com per exemple la llúdriga, doncs la llúdriga comença a recuperar espais en el moment en què els humans hem restaurat una part de la naturalitat dels rius, per exemple, sí, depurant les aigües o regenerant, restaurant trams de rius, doncs automàticament la natura respon molt ràpidament i ocupa aquests espais, val? I per exemple la llúdriga, doncs ara la podem trobar a més llocs que 10 anys enrere, val? Perquè està recuperant espai. És a dir, tenim bones i tenim males notícies.
El que està clar és que sempre que anem al medi natural, a l'entorn natural, hem d'anar amb respecte i minimitzant el nostre impacte a tots els nivells, no només a nivell de brossa, de contaminació física, que és evident que ho hem de fer, sinó també mentre hi som, intentant respectar doncs, aquest silenci o aquest baix nivell de decibels que és exigible per mirar de no interferir en el funcionament o a la comunicació de les pròpies espècies.
Sí, sí. Jo demano als que ens estigueu escoltant que facin un exercici, com vagin a caminar per la natura, o inclús que vagin a córrer o vagin això amb bicicleta, ja no dic amb moto, que intentem parar una estona i escoltar els sorolls que sentim. I és brutal. Fàcilment, i ara més a la primavera, que és l'època d'aparellament i que els ocells estan esplèndids, és molt fàcil sentir. Mira, jo ara mateix estic en el Maresme amb una terrassa i estic sentint cantar un merlot. Sobretot a primera hora del matí i les tardes, el merlot, durant el període de reproducció, que és el mascle de la merla, que és aquest ocell negre amb el bec taronja, es posa damunt d'un punal, d'una antena, d'un xiprer, d'un arbre, i es posa a cantar, però espectacularment, eh? Sembla aquella sèrie anglesa que es deia Neighbors, veïns, sí, que comentava un ocell, doncs aquest el tenim aquí i canten aquí cada dia per tots nosaltres de la gran part de Catalunya. Eh? I ara mateix són molt territorials. Vull dir que una cosa que fan els ocells, que abans no ho he dit, no ho he esmentat, és amb el cant marcar també el territori seu, no? El mascle marca quin territori domina perquè ho tinguin clar els altres mascles de la mateixa espècie.
Correcte. Per tant, prenguem-nos una mica la llibertat de callar i escoltar amb atenció tot allò que ens envolta. Per cert, ara que parles dels cants dels ocells, han trobat patrons similars entre el llenguatge humà i el llenguatge dels ocells, una mica a la línia del que apuntaves abans. És a dir, sembla que no només emeten sons o fins i tot tenen una comunicació bàsica, sinó que podria ser que la seva comunicació fos molt més complexa de la que inicialment es pensava.
Sí, sí, tot això s'està investigant, això és el món de l'etologia, i és una llàstima que no podeu estar sentint ara el merlot, perquè és extraordinari el cant que fa. El món de l'etologia animal, no només amb els paràmetres del llenguatge, sinó del mateix comportament, de la mateixa actuació com a tribu, com a comunitat, hi ha moltes espècies que esclar, nosaltres som animals, no ens enganyem, animals que alguns diuen que som racionals. Jo no sé si ho som de racionals en la mesura en què estem degradant l'únic planeta que tenim, no? Però sí, aquests paràmetres s'estan estudiant i cada vegada van a més, no? I s'estan... Jo t'explicaré un cas que no és dels ocells, és de la formiga, sí. Però que és molt... Hi ha el formiguer més petit d'Europa es fa a dintre d'una galla, que la galla és aquella... és una vespa que ataca amb un brot de roure, i fa un foradet i li posa l'ou. I llavors el roure, sapiguent-se atacat, fa una bola, bola de com una pilota de ping-pong. I llavors, quan neix la larva d'aquest ou, sí? Comença a alimentar-se de tot allò que ha posat el roure per protegir-se d'aquest enemic. Vale?
D'acord.
O sigui, l'ha enganyat. I llavors aquesta larva acabarà, al cap d'un temps, quan ja sigui adulta, sortirà, marxarà i s'anirà com a abella fins que es torni per allà i tal. I què passa entremig? Doncs una vegada això passa, la galla queda buida per dintre i amb un foradet. Doncs allà hi ha unes formigues especialistes en ocupar aquest espai. Van allà dintre, munten un formiguer i llavors una d'elles tanca amb el cap, tanca el forat de la galla.
Sí.
I quan arriba una formiga d'aquell formiguer, ha de marcar amb les seves antenes un codi, vale? Un clic-clic-clac, saps? Oh. I no clava, sí, l'individu que vigila, que té el cap taponant, no treu el cap i per tant no pot entrar. Si el clava, perquè és d'aquella comunitat, d'aquell col·lectiu, l'altre treu el cap i pot entrar dintre. Vale? I això ja s'està estudiant, els humans ja ho estem estudiant, eh? I han descobert que això són fórmules matemàtiques. O sigui, que no ho fan a la babalà, sinó que cada comunitat de formigues té una fórmula matemàtica per indicar el seu codi.
És molt fort, això. És curiosíssim. És curiosíssim. Escolta'm, hem de seguir-ne parlant d'aquestes qüestions i hem de seguir aprofundint en aquestes... amb aquestes qüestions comunicacionals i d'intel·ligència també animal. Si et sembla, Oriol, ho seguim fent d'aquí unes setmanes, d'acord?
Perfecte,
vinga,
ja seguim parlant.
Moltíssimes adéu, gràcies, adéu. Cuida't, fins després. A reveure.
Adéu.
Fent milles.
Hem quedat certament sorpresos i impressionats per aquesta història de les formigues i el codi per poder entrar al formiguer. És una d'aquelles qüestions que intentarem aprofundir i donar a conèixer perquè realment trobo que és espectacular. Bé, arribats a aquest punt del programa, què us sembla si seguim en clau de natura, però en canviem d'àmbit i ens anem al nostre, deixem la natura de terra i ens anem a la natura de mar i, de fet, naveguem al mar, que és el que ens agrada fer. Doncs avui volem podrem parlar de les matrícules de les embarcacions. No sé si us heu entretingut mai a llegir les matrícules de les embarcacions. Si teniu un mínim coneixement, veureu el lloc d'origen d'aquestes embarcacions. Si és Palma de Mallorca, és un P. Si és Cartagena, és un CA. Si és Barcelona, és un BA. Bé, avui volem parlar d'aquestes matrícules. De fet, no en parlem nosaltres. En parla en Josep Restel, des de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Vilanova. En concret, és el seu coordinador.
Avui tractarem les matrícules a les embarcacions. Totes les embarcacions més grans de 2,5 metres d'eslora han de ser matriculades sempre i quan no siguin considerades artefactes flotants. Són exemple d'aquests artefactes flotants les embarcacions de vela lleugera, els caiacs i els patins de pedals, per exemple. Tota la resta d'embarcacions s'haurien de matricular. La matrícula de les embarcacions és sol·licitada a la Direcció General de la Marina Mercant, a través d'una de les 30 capitanies marítimes de l'Estat. A Catalunya en tenim 3, són les capitanies marítimes de Tarragona, Barcelona i Palamós, cadascuna amb diferents districtes marítims. Les matrícules són un codi alfanumèric que individualitzen cada embarcació, fent-les úniques i diferenciant-les de la resta, més o menys igual que passa amb els cotxes. La normativa, entre altres coses, diu que han d'anar pintades en ambdues amures, que és, recordem, el terç davanter de l'embarcació, el més proper a la proa, i han d'anar pintades en el punt més alt de la línia de flotació i d'una proporció adequada al tamany d'aquesta embarcació. Totes les matrícules es componen pels mateixos codis, normalment separats per guions o punts, i endreçats d'una manera específica, donant certa informació del vaixell. En primer lloc, trobem una xifra corresponent al que es diu llista de l'embarcació. De llistes n'hi ha 9, des de la primera, que seria per plataformes petrolíferes i similars, fins a la novena, que seria per bucs encara en construcció. Entre elles podríem destacar, per exemple, les de la llista setena, que seria per embarcacions d'esbarjo, ja sigui velers o motores, les de la llista segona, per bucs de transport de passatgers o mercaderies, o les de la llista tercera, per a bucs de pesca. Després de la llista trobem les sigles de la capitania marítima corresponent, com pot ser, per exemple, la de Barcelona, que és BA, la de Tarragona, que és TA, o la de Palamós, que és PG. A continuació trobem el codi que identifica el districte marítim d'aquella capitania, que és d'una única xifra, seguit per un altre número. Aquest indica el foli on està inscrita aquesta embarcació. I, per últim, trobem dues úniques xifres que indiquen l'any de matriculació d'aquesta embarcació.
Doncs si un dia aneu a passejar per qualsevol port, un entreteniment, una diversió, una manera de passar l'estona, és precisament fixar-vos amb les matrícules dels vaixells, intentar saber a quin lloc van ser matriculats. Matriculats. Bé, després això no vol dir que siguin allà, perquè poden tenir el port base allà on esteu vosaltres passejant. Bé, arribem així a les 5 en punt de la tarda. Tornem en 5 minuts. Sí.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent un temps d'un país, 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 que ja anem fent. Corre lliure pel poble la fera feroce, mentre sonen les cançons cada nit. I en cada concert Teresa rep homenatge i ens fa recuperar l'esperit. Què vos passa, valencians? On està la identitat? Creus que jo puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somniarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somiar. garrot prohibició. És el que passa quan el mal ve d'Almansa. No ens furtaran la il·lusió. Vareu sembrar una llavor d'esperança damunt de l'escenari, vorum valles falleres. Al país de les albaes, per costum, que rode la roda pels carrers i les places. I cridarem fins que vinga la llum. Ja no canta el capellà perquè no li donen cap. Cal dir va ser detingut per cantar en valencià. Estimem perquè estimem la nostra llengua i seguirem avançant. Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar.
Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar.
Som la llum que guia en l'escuritat.
Som les vostres veus i no ens faran callar.
Perquè no perdem la nostra dignitat.
Continuem la senda de la nostra essència trobar.
I trobar una resposta per demà.
Ens podran guanyar si ens donem la mà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda.